El judici del procés al matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas.
No oblideu que tot això té al mig un Tribunal Suprem que està en la recta final d'un judici que quedarà vist per sentència a mitjans del mes de juny, potser l'11, potser el 12, i a partir d'aquí veurem quan Manuel Marchena decideix dictar sentència. Si ho fes abans de l'estiu, això podria precipitar els escenaris també a Catalunya. Si no ho fa i ho posposa i ho porta a la tardor, veurem què passa, però en qualsevol cas no és descabellat pensar que a la tardor hi pugui haver eleccions a Catalunya o a principis de l'any que ve, del 2020. Veurem què passa. Això també ho comentarem ara en temps de tertúlia, després de repassar el que passa a partir d'avui en aquesta sala segona del Tribunal Suprem. Recuperem els nostres sintetitzadors. Domènec i Dani, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia.
Cada matí a aquesta hora ens preguntem què hem aclarit i moltes vegades hem comentat que el que quedava clar era que els vídeos no es podien veure encara, però ara sí.
Sí, sí, per això hem insistit a dos relats orals contraposats d'un mateix fet. Un exemple, la jornada d'1 d'octubre al poble de Dosrius, al Maresme.
Així la descrivia un guàrdia civil que hi va intervenir.
Un senyor d'unos 40-45 anys d'edat m'escupió en la cara. Este hombre nos insultaba, nos jaleaba, era digno de ver la cara de odio con la que nos miraba. Yo llevo 25 años en la Guardia Civil, muchos de ellos los pasé en el País Vasco, y lo que pude percibir en esa persona nunca lo he percibido.
Aquí no hi va haver apercibimiento per part de Manuel Marchena per dir-li això són percepcions, ara no toca, com ha fet en d'altres testimonis.
Sí, això és el que recordava un guàrdia civil, doncs ara toca comprovar com ho va viure un dels votants de Dosrius, els mateixos fets.
Pero el momento en que salía, vi a una chica que iba con muletas tirada al suelo, y más agitación a mi lado allí. Y cuando quise ir a ayudar a la chica a levantarla, uno de los guardias civiles me cogió por la camiseta y tiró fuerte y, bueno, se quedó con la camiseta en las manos. Me cogió, me sujetaba por el brazo derecho y un compañero suyo con la porra me golpeó.
Davant d'aquesta divergència de testimonis, les defenses volien exhibir els vídeos, d'alguna manera per confrontar les paraules amb les imatges dels fets d'aquells dies. Consideren que l'acusació des del principi ha intentat construir un relat de violència fals. Òmnium Cultural denuncia que tampoc els han deixat presentar una prova pericial que ho demostraria, Domènec.
Una prova basada en l'anàlisi de les xarxes socials i les portades dels principals diaris de l'Estat que demostraria que no es va associar la violència ni la rebel·lió a Cuixart fins que ja era a la presó.
Aquesta vinculació, segons Òmnium, es va començar a construir després per convèncer l'opinió pública espanyola i internacional i així legitimar la presó de Cuixart. Ho va explicar el mateix Jordi Cuixart quan va declarar davant del Tribunal Suprem el 26 de febrer.
Nosotros tenemos una pericial donde se explica muy bien el resumen de los medios de comunicación el día después del 20 de septiembre. El Mundo, la ABC, la Vanguardia, el periódico, el diario Ara, y explican que hubo una concentración muy grande, pero el concepto violencia que interesadamente alguien ha intentado poner encima de la mesa no existía el día 21 de septiembre. Jordi Sánchez y yo éramos dos perfectos desconocidos para la sociedad española. No hay ni un solo tuit, ni una sola mención de ningún líder, de ningún partido político de ámbito estatal ni catalán que mencionen ni a Jordi Cuixart ni a Jordi Sánchez, però ni el 20 de setembre ni el 1 d'octubre.
Teníem una pericial que demostra això, deia Jordi Cuixart. Doncs bé, aquesta pericial finalment no l'han pogut presentar al Tribunal Suprem, però la descartada.
Estimats Domènec i Dani, la pregunta que es fan als oients és com es produirà aquesta fase documental? Com s'analitzaran els vídeos? En silenci sepulcral? Amb intervencions? Sense...
Bé, aquesta és la qüestió i aquesta és la pregunta que es feia també el mateix advocat d'Esquerra Republicana, Andreu Van den Eynde, a mitjans d'aquest mes al programa Facts de TV3, on criticava l'arbitrarietat del tribunal.
S'ha bloquejat la confrontació entre dos mitjans de prova. Intentarem que en el tràmit de documental existeixi aquesta confrontació mínimament. És a dir, intentarem veure com podem fer que els vídeos es relacionin amb les declaracions. I com que la llei no ho preveu això, perquè la llei d'enjudiciament criminal no existia el vídeo ni l'UHS, perquè és del segle XIX, ens passa això, que el Tribunal Suprem a vegades llegeix la llei amb clau segle XIX, a vegades amb clau segle XX i quan li convé amb segle XXI.
Per tant, una mica, al final, la conclusió la tindrem avui, veurem ja quan comencin a passar els vídeos com ho fan, però des del Suprem, el que ens han confirmat fins ara, la setmana passada, quan els vam trucar, és que els vídeos es retransmetran, això sí, per televisió. Sí, nosaltres els podrem veure, però també ens van reiterar que no es podran fer comentaris ni precisions sobre les imatges, només una breu introducció de presentació.
Per tant, tot apunta a silenci durant silenci. La projecció d'aquests vídeos. Així, doncs, per poder dir, per part de les defenses, que una imatge determinada desmenteix el relat d'un policial judici ha determinat quedarà per a l'informe final i les valoracions que en pugui fer el tribunal presidit per Manuel Marchena en les seves conclusions.
Doncs us deixem observant i escoltant aquest silenci. Moltes gràcies, Domènec i Dani. Pendents, doncs, del Tribunal Suprem un dia més.